Dimecres 15 de juliol es donava a conèixer que Josep Bernabeu Mestre ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia a la Investigació i Innovació 2026 que atorga la Reial Acadèmia de Gastronomia. Cal destacar que estos premis constitueixen els guardons més prestigiosos del sector i distingeixen des del 1974 l'excel·lència, el talent i la contribució de professionals que impulsen i enriqueixen la gastronomia des d'àmbits tan diversos com la cuina, la sala, la comunicació i també la investigació, com és el cas que ens ocupa. El jurat de la Reial Acadèmia de Gastronomia destaca que este premi és el reconeixement a tota una trajectòria dedicada a defensar que la gastronomia és una ferramenta per a comprendre la nostra història, cuidar la nostra salut i preservar el nostre patrimoni cultural. A més, durant la deliberació, el jurat destaca la seva constància, rigor i capacitat d'obrir en un àmbit que avui resulta estratègic per a comprendre la gastronomia des d'una perspectiva interdisciplinària. Això és el que fa Josep Bernabeu Mestre. I abans de saludar-lo i felicitar-lo, apuntar que en parlar de gastronomia parlem del coneixement de tot el que té a veure amb la cuina, l'elaboració i la composició dels plats i també de l'art de degustar i apreciar els menjars i les begudes. La trajectòria de Josep Bernabeu Mestre al voltant de la gastronomia ve de llarg, però abans d'entrar-hi en matèria el saludem ja. Molt bon dia, Josep, i enhorabona per este premi tan prestigiós i estem convençuts que t'han merescut.
Bon dia i de veritat moltíssimes gràcies per les vostres felicitacions i per fer-vos ressò del premi.
Has expressat a través de les xarxes i suposem que també a través d'altres canals i en directe que estàs molt content i molt agraït per este reconeixement i afegixes que entens que és un reconeixement a un treball d'equip i institucional i en particular a la Càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic que has tingut la sort de dirigir des del 2017. Tu esperaves, Josep?
Bueno, la veritat és que ara m'han contat, no? És que estan entre bastidors que havia estat finalista en diverses edicions els darrers anys i al final enguany ha sigut. Ha sigut una mica sorpresa, però com tu dius, crec que estic molt content, no tant per el premi que vaig poder donar a la meva persona, com sobretot el reconeixement, com tu bé deies, a un treball d'equip, a un treball d'equip que portem fent des de fa ja molts anys, concretament vam començar amb aquest tema de la gastronomia en l'any 2010, és a dir, quan la Universitat d'Alacant va posar en marxa el grau de nutrició humana i dietètica, i en aquell marc jo vaig pensar que tenia sentit proposar una assignatura de gastronomia, tradicions culinàries i salut, i ahir va començar un recorregut que no he fet jo a soles, sinó que ha estat acompanyat de moltes col·laboradores i col·laboradors al llarg de tots aquests anys. No? I jo crec que també és un reconeixement a aquest treball, és un reconeixement al marc institucional que m'ho ha permès fer, que és la Universitat d'Alacant, i efectivament, com tu deies, és un reconeixement a la Càtedra Carmencita. No? La Càtedra Carmencita és el resultat d'una col·laboració entre la universitat i una empresa com Jesús Navarro de Novelda que ha fet una aposta per la investigació, per la formació i per la divulgació, i és el que en definitiva m'haurà permès fer moltíssimes coses al llarg d'aquests anys.
Uh-huh. Ara et preguntarem més sobre això, però podríem dir que, Josep, recordem que és doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència de la Universitat d'Alacant. Com dèiem, fa molts anys que investigues des de diferents àmbits, però és a partir de 2005, 5 anys abans d'aquest grau de nutrició humana i dietètica, que incorpores a les teues línies d'investigació la història de la nutrició comunitària, també l'anàlisi del procés d'institucionalització de les ciències de l'alimentació i la nutrició en l'Espanya contemporània i també reprens, en certa manera, les investigacions d'epidemiologia històrica que s'ocupen de les anomenades malalties de la misèria i de la pobresa. O dit d'una altra manera, analitzes les transicions sanitàries i epidemiològiques i la seva relació amb la transició alimentària i nutricional. Josep, abans de preguntar-te sobre el que acabo de comentar, m'agradaria saber també per a tu la gastronomia, què és i quin és l'element que et fascina per a endinsar-te en ella d'una manera interdisciplinària. I un exemple seria la coordinació de la línia d'investigació sobre nutrició, història i cultura, la tradició gastronòmica a la cantina en la consecució d'una alimentació saludable.
Bueno, jo crec que la gastronomia sintetitza molt bé una qüestió que és clau, no? Que és clau en el devenir nostre com a espècie humana i que és una qüestió clau de cara al benestar i la salut. Jo la gastronomia, al llarg d'aquests anys, hi he pegat moltes voltes i al final, quan m'ho pregunten, sempre dic que per a mi la gastronomia l'entenc com una forma de garantir el dret de tots els éssers humans a menjar el que tenen que menjar, però, a més, gaudir fent-ho, no? Jo crec que això sintetitza, des del meu punt de vista, el que seria la gastronomia. Mm-hmm. Entenem que estem parlant d'un dret bàsic, d'un dret fonamental, no? I, aleshores, això és el que a mi em mou a continuar treballant en aquest camp i a continuar buscant que aquest dret es faci efectiu, no? A més, en aquests anys també m'he adonat de que la gastronomia té una gran força transformadora si sabem orientar-la de manera adequada, no? La gastronomia pot ser una bona oportunitat per a, per exemple, lluitar de manera efectiva contra el canvi climàtic, si som capaços de jugar a allò que anomenem una gastronomia de proximitat, una gastronomia basada en el producte autòcton, el producte estacional, en el producte que tenim al nostre voltant, una gastronomia que és capaç de posar aquest paisatge proper en el plat i que, per tant, ajuda a la sobirania alimentària, garanteix la biodiversitat. És un model sostenible i és un model saludable i és, sobretot, una forma d'alimentar-nos que està basada en un sabor de qualitat, no? I, entonces, aquesta combinació d'una gastronomia sabrosa, saludable i sostenible és clau, no? Uh-huh. I ahí estaria la seva força transformadora.
I ahí està també, en certa manera, no, la clau per a entendre per què en aquests moments es qüestiona que això puga continuar en un futur, no? Perquè és cert que durant les jornades d'Història i Patrimoni d'Atzaila vas parlar junt amb Pep Romany sobre la importància de les espècies en l'empremta de la cuina andalusina i en un moment de la conferència on vau dir moltes coses, no, però es va comentar cap al final que actualment hi ha una deriva perillosa que porta la cuina cap a una uniformització dels gustos, el que provoca que es perda aquesta diversitat de la que parlaves. Un fenomen que ja passa, per exemple, en les botigues de les grans ciutats, que trobem pràcticament en cada gran ciutat europea, per exemple, les mateixes companyies, no? En aquest sentit, Pep Romany va defensar, i tu mateix, que hem de recuperar, hem de divulgar d'on venim i d'on ve la base d'aquest ric patrimoni culinari del que parlaves, de que tenim i que hem d'intentar, doncs això, no?, que no es perda. També defensaves que s'ha de tindre en compte els productors de proximitat, el que acabes de dir ara, perquè la nostra cuina mantinga aquests sabors que l'han caracteritzada tant i que encara la caracteritzen. Durant aquesta conferència també vas comentar que aquesta recuperació passa perquè els nostres xiquets i xiquetes els ensenyem a cuinar i a menjar amb la diversitat culinària local, però anaves més enllà apuntant també a que cal involucrar el sector de la restauració col·lectiva i amb això et refereixes a menjadors escolars, a hospitals, etc., on s'hauria de produir un canvi radical, no? I també la restauració, a ella li demanaves responsabilitat. Penses que estem a temps de salvar la situació i de continuar tenint eixa gastronomia de la que ens parles?
Sí, jo crec que estem a temps. Estem a temps perquè tenim fet el diagnòstic, jo crec que tu ho has plantejat molt bé. Sabem què tenim que fer i el que ens manca és la voluntat de posar-nos ja en marxa, no? Perquè ara ja no és un objectiu desitjable capgirar tota la situació en la que ens estem afrontant de la mà de la uniformització i la globalització alimentària, sinó que jo diria que és urgent que ho fem, no? I ahí és clau el que tu comentaves fa un moment. És a dir, tenim que començar per l'educació. L'educació en l'àmbit, en tots els àmbits, però començar per els més menuts, de 0 a 3 anys, i continuar en tot el sistema educatiu, i tenim que fer-ho bé. Què vol dir fer-ho bé? Doncs pues que tenim no sols que ensenyar, com fem fins ara, unes nocions bàsiques d'alimentació o promoció d'hàbits alimentaris, no. Tenim que ensenyar als nostres xiquets i les nostres xiquetes a cuinar i a menjar. I el menjador escolar, per exemple, té que ser un instrument pedagògic més. I ese ensenyar a cuinar i a menjar s'ha de fer des de les nostres tradicions culinàries i gastronòmiques, lògicament adaptades a les necessitats que tenim d'un dia, i s'ha de fer a partir de la producció que tenim al nostre voltant. Seria fonamental, per exemple, i de fet, recentment ha hagut una sèrie de canvis legislatius, tant a nivell de País Valencià com ara acaba de dir un real decret a nivell estatal sobre el tema dels menjadors escolars. Però és un decret que arriba tard. És un decret que potser podria haver tingut sentit fa 20 anys, però ara no. No té sentit que, per exemple, ens diguin que té que haver un 5% del que posem en els menjadors escolars que siga de producció ecològica o que siga de proximitat. És una barbaritat, per exemple, que si el Real Decret diga que tenen que primar unes tècniques culinàries com és el vapor o la planxa. On queden els nostres plats de cullera que estan en la base, que estan en l'essència de la nostra cultura alimentària mediterrània, per exemple, no? Uh-huh. És a dir, tenim els instruments, els coneixements, els recursos per a poder capgirar la situació, però el que cal és polítiques públiques que siguin realment efectives. I aquest exemple que acabo de posar del Reial Decret és, des del meu punt de vista, una ocasió perduda, no? I per ahí tindrien que anar les coses.
Però
a
moltes...
partir d'ahí, evidentment, digues. Involucrar a tota la comunitat, involucrar, com tu dius, al sector de la restauració, etcètera, etcètera.
Uh-huh. Quan t'escoltava, anava a dir que moltes vegades, no, pel que respecta al Reial Decret i qüestions normatives, que moltes vegades fa la sensació que aquestes decisions es prenen molt allunyades del lloc on s'han d'aplicar, no? I també de les persones que en saben, d'aquells professionals, aquelles professionals que podrien aportar també una visió més realista d'aquestes normatives que, en certa manera, són la base, no? Per a pràcticament cada menjador, i per tant són importants en l'estructura de, en aquest cas, els menjadors escolars.
Sí, això és fonamental. El que passa que moltes vegades, i així és que estem, per exemple, en el món acadèmic o estem en el món de la investigació, també tenim que fer una autocrítica i preguntar-nos per què aquest coneixement que generem, aquesta evidència científica que posem damunt la taula, no som capaços de que tinga un impacte real sobre les polítiques i sobre la vida dels ciutadans i les ciutadanes, no? Això és un problema que tenim en aquest tema, en el tema de l'alimentació, ho tenim també en el tema de la salut, i és algo que tindríem que corregir de manera urgent. Tu ho has dit molt bé, és a dir, quan no tens un diagnòstic de lo que està passant en un àmbit concret, com és el cas de l'alimentació o l'àmbit gastronòmic, pots dir que, bueno, no sé el que passa i, per tant, al no tindre el diagnòstic, no sé quines són les solucions que puc posar damunt la taula. Però el diagnòstic, com deia abans, el tenim. I, per tant, si tens el diagnòstic i, sobretot, tens la sort de poder tindre, si faig servir un símil mèdic el tractament adequat, la pregunta és per què no ho faig? I ahí és on estem. Ahí estem parats, ahí estem... I és una llàstima, eh? És una llàstima perquè ens estem jugant la nostra salut, ens estem jugant la salut del nostre medi ambient i, per exemple, estem perdent una enorme oportunitat en un tema que és fonamental en la nostra activitat econòmica, com és el turisme, que és realment poder avançar cap a un turisme de gastronòmic que siga singular, que siga de qualitat i que realment es permeta fer una oferta singular, i això també ho estem perdent. Uh-huh. Encara que sigui per posar-nos en un tema més, si tu vols, d'impacte econòmic.
Sí, no, és cert, no? I ahí n'hi ha, la veritat és que n'hi ha tants vessants dins de la gastronomia a tractar, perquè una de les qüestions que comente és que fruit de tota aquesta investigació, no?, aquesta activitat investigadora i de l'experiència pròpia i en equip que tens, són moltes les publicacions que has anat realitzant al llarg del temps, i hi ha dos destacades, no? Un dels... són dos assajos que han estat guardonats. Un és Cuineres del territori, la memòria dels menjars de les comarques de la Marina, en l'obra del folclorista Francisco Seijo Alonso, 1925-2013, que vas coescriure amb Maria Tormo Santamaria i que va ser guardonat amb el 6è Premi de Cuina i, bueno, Cuina, Salut i Sostenibilitat dels Premis Literaris Internacionals Ciutat de Benicarló el 2021. És una obra amb una base antropològica que té com a protagonistes a les dones, com a artífecs del saber gastronòmic i la recuperació de la memòria dels menjars de les comarques de la Marina a través de les cuineres del territori. I en aquell moment, quan vau ser premiats, Maria i tu afirmàveu que l'obra és un exemple molt representatiu de la cultura alimentària mediterrània i de la cuina i gastronomia valencianes. Aleshores, es mostraveu convençuts que la cuina i la gastronomia de proximitat, com estaves comentant ara mateix també, és la més adequada per a caminar cap a la sostenibilitat del sistema alimentari, i reivindiqueu les tradicions culinàries i gastronòmiques valencianes com una de les vies per a fer realitat aquesta sostenibilitat. Però... pel que comentàvem abans, els ritmes de la gent han canviat, les dones han eixit al mercat laboral a treballar fora de casa, ja no tenen, per tant, temps per a cuinar, i malauradament la sensació és que s'està perdent aquesta cuina que necessita almenys una hora de dedicació per a treure-li tot el potencial. Quina és la teua percepció sobre esta vessant?
Pues, ese és un dels problemes que tenim, no? És a dir, que cada vegada cuinem menys, no hem estat capaços de substituir el paper que tradicionalment jugaven les nostres mares, les iaies, les dones en l'àmbit domèstic. No es tracta de que vosaltres torneu ahí, no, en absolut. Es tracta de que entengam que tots i totes tenim que assumir la importància de tornar a cuinar. És molt important tornar a cuinar. És veritat que portem un ritme de vida, que l'excusa és no tenim temps, però jo sempre insistisc en una idea. Anem a veure, tenim temps per a tot, menys per a lo més important, perquè lo més important en esta vida és l'alimentació. Si tu no tens una bona alimentació que el garantisca una bona nutrició, no tindràs salut, i la salut és lo més important en la vida, no? I estem tenint un seriós problema en el tema de l'alimentació. Què és el que està passant? Pues que entre que no prenem consciència de la importància que significa alimentar-nos adequadament i començar a fer-ho reprenent l'activitat culinària, i que per altra banda ens ho posen molt fàcil, perquè només tens que despenjar el telèfon i t'ho porten a casa, o t'emportes aquest menjar preparat que és calfar i servir, pues, aleshores estem donant passos endarrere, no? Estem involucionant, com podríem dir. Per això la clau és l'educació, perquè si nosaltres, des de que són estiquets i estiquetes menuts, ens estem convencent, engatussant, com diem els valencians, en la importància de cuinar, en la importància de quan cuinen prenguin consciència de què van a menjar, què van a cuinar, d'on ve aquest producte, qui l'ha produït, com l'ha produït. També insistir en la importància d'ensenyar a menjar. Ensenyar a menjar significa compartir, significa tornar a menjar en companyia, no? Pues ahí és on està la clau i ese és l'únic camí que jo li veig per a poder revertir aquesta situació, perquè, clar, la dinàmica fa que, efectivament, entre que hem perdut ese element clau, que era el paper de les dones com a generadores d'aquest coneixement i transmissores d'aquest coneixement i totes les altres circumstàncies mediambientals que no afavoreixen que cuinem i que siguem responsables de la nostra alimentació, pues tenim el problema que tenim.
Mm-hmm. I després també una altra qüestió que analitzes, que està en certa manera bastant allunyada de la nostra realitat actual, és la de la fam, no? En aquest assaig Pa i Melva, etnografia de la fam a Terres de la Marina, el testimoni literari de matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez Cutillas, 1921-2009, obra premiada amb el Premi 25 d'Abril Vila de Benissa en la modalitat d'investigació este 2026 en el 46è certamen. Una obra que en este cas aprofundeix en l'anàlisi de les causes que explica una situació tan intolerable com és la que està darrere d'aixa fam. I comentaves quan vam parlar d'este premi que malauradament la fam continua sent una arma utilitzada a la guerra i que és un fenomen molt complex que necessita ser analitzat des de diverses perspectives. Des de quines perspectives l'analitzes tu en este treball, Josep?
Bueno, jo fonamentalment el que intento és superar aquesta visió biomèdica, no?, que moltes vegades hem fet al llarg de la història, de fixar molt més en les conseqüències biològiques que té la fam, no?, és a dir, d'aquesta pèrdua de pes, en una sèrie de patologies associades, i he intentat anar a les causes últimes que estan darrere de la fam i de qualsevol forma de malnutrició. No? I aquestes causes, evidentment, ahí emergeix amb tota la força les desigualtats. Perquè al final són les desigualtats davant els recursos, són les desigualtats que expliquen que no garantim a tothom un accés a una alimentació adequada. Aquestes desigualtats que han estat en la fam històrica que ha patit el nostre país és la mateixa desigualtat que està, per exemple, ara amb els problemes de lo que anomenem l'obesitat de la pobresa i altres formes de malnutrició que lo que estan traslladant és una situació en què la gent no menja lo que té que menjar, menja allò que pot comprar o que pot adquirir. I ahí està la clau, està una de les claus, per a mi la més important, perquè al final jo és una qüestió que sempre reivindiquen les meves classes, no? En ciències de la salut hi ha tres idees que són fonamentals per entendre molts dels problemes que tenim, que és el saber, el voler i el poder. Evidentment, el saber és molt important. És molt important saber què tenim que menjar i com ho tenim que menjar. És molt important que la població, la ciutadania, estigui conscienciada de la importància de fer-ho. Però després té que poder. I no hi ha situació més dramàtica que aquella en la que una persona, una família, sap el que té que menjar, vol menjar el que té que menjar, però no pot fer-ho perquè no té recursos. I els recursos només li permeten comprar aquest menjar barat, aquest menjar que sacia però no nutrix, i això, per desgràcia, és el fil conductor que jo en l'assaig he intentat posar de manifest, no? A partir d'aquella memòria de Carmelina contant com era la fam en la Altea del 2020, arribar a la situació actual, perquè en el fons estem davant la mateixa situació, les terribles desigualtats.
Tornant a coses més alegres, des de novembre de 2017 eres director acadèmic de la càtedra Carmencita d'Estudis del Sabor Gastronòmic, una de les càtedres institucionals de la Universitat d'Alacant. Per a la gent que no està pròxima a l'àmbit acadèmic, què feu des d'esta càtedra i també quin és el paper que tens en ella?
Bueno, jo sóc el director acadèmic, un poc, diguem-ne, el responsable últim de la càtedra. La càtedra és un acord, com deia abans, entre una empresa, en aquest cas l'empresa Carmencita i la universitat. Ells aporten anualment una quantitat de diners i nosaltres ens comprometem a desenvolupar una sèrie d'activitats a partir d'un projecte inicial que vaig dissenyar en el 2017 i que l'empresa va considerar que era adequat, no? Què fem? Pues fonamentalment el que fem són tres tipus d'activitats. Activitats formatives, activitats de recerca o investigació i activitats de divulgació. La quantitat de diners que aporta tots els anys l'empresa pues ens permet, per exemple, fer una jornada d'estudis interdisciplinars sobre gastronomia, que enguany farem la novena edició, que fem tots els mesos d'octubre i que, a més, li donem difusió perquè la jornada és gravada i portem a especialistes de primer nivell de diferents disciplines que reflexionen sobre diferents temes relacionats en l'àmbit gastronòmic. Per exemple, enguany, el 9 d'octubre, parlarem precisament d'ensenyar a cuinar i menjar en les escoles. I entonces aprofitarem la jornada per a fer un balanç del que ha representat el projecte de centres cuiners que malauradament la conselleria ha tancat, però que durant 2 anys ha funcionat en 3 escoles, centres d'educació infantil i primària, una en Alacant, una en València i una en Castelló, i farem un balanç del que ha sigut i què ha portat aquesta innovació educativa que eren els centres cuiners, no? L'exemple d'una activitat formativa que després en fem moltes més, perquè des de la càtedra sempre busquem establir sinergies de col·laboració. És a dir, si nosaltres podem recolzar una iniciativa que va en la línia dels objectius de la càtedra, que és treballar per la recuperació d'aquest patrimoni culinari i gastronòmic, però comú, llegat de futur i com una cosa que ens pot ajudar a millorar la nostra alimentació i la nostra salut, doncs ho apoyem. Després també fem tasques d'investigació. Per exemple, durant la pandèmia doncs vam dur a terme una sèrie d'investigacions a propòsit de com havien canviat els hàbits culinaris i gastronòmics durant la pandèmia. Això ho vam publicar i ha tingut resò, i és una forma també de veure com, davant d'una situació extraordinària com aquella, pues la gent va tornar a cuinar i va cuinar aquests plats tradicionals, deixant en segon terme aquest menjar ràpid, etc. No? I després, per posar algun altre exemple de l'altra gran línia de treball, que és la transferència i la divulgació. Ahir, des del programa de ràdio El Setrí, que ara és un podcast, a tota una sèrie de publicacions, l'última que hem fet, per exemple, de la mà del grup d'estudis Moraiders, de Moraida, hem ajudat a l'edició d'un recetari, Sabors de Moraida, que ha ajudat a recuperar moltes recetes tradicionals de Moraida, pràcticament oblidades, ja que pràcticament no es cuinen, i ahir, per exemple, hem ajudat a que les cuineres foren les protagonistes.
I jo apuntaria també, des d'aquest apartat de divulgació, l'exposició que fins el 28 d'octubre es pot veure a la Casa de Cultura de Pego, Menjars de la Terra, llegat gastronòmic de González Pomata, que també és una immersió interessant, no?, en la gastronomia de la província d'Alacant.
Sí, de les comarques d'Alacant, sí. Efectivament, les exposicions han estat una altra de les línies de treball que hem anat durant tots aquests anys. Ara, per exemple, també estem col·laborant amb altres grups de recerca i altres institucions en una gran exposició al voltant de l'alimentació sostenible, que si no passa res s'inaugurarà a final d'any i nosaltres podem contribuir des del punt de vista gastronòmic, no? O per exemple el que vam fer en Castell de Castells, col·laborant amb col·legues de la Facultat d'Educació que tenien un projecte de recerca del Ministeri de Cultura per a recuperació del patrimoni immaterial, ens van demanar que nosaltres ens feren càrrec d'assessorar en el tema de la recuperació del patrimoni gastronòmic i al final pues, va resultar aquest recetari Castells Sap a Tradició, que va ser un treball de camp que vam fer els xiquets i les xiquetes de l'Escola Unitària Serrella de Castells i que ha estat pues, per a nosaltres una gran satisfacció i haver contribuït, sobretot des d'aquest punt de sinergies col·laboratives en aquest projecte.
I parlant també de direccions, entre el 2018 i el 2021 vas assumir la direcció del Centre de Gastronomia del Mediterrani, Gasterra, i per tant també la responsabilitat de pilotar una altra de les apostes estratègiques de la Universitat d'Alacant. La iniciativa volia contribuir a la investigació i a la difusió de la cuina alacantina com a referent de la dieta mediterrània i amb el teu nomenament es volia portar una visió acadèmica de la universitat al món gastronòmic del que estem parlant amb l'objectiu d'impulsar aquests estudis de gastronomia i contribuir a la formació més especialitzada i un ferm compromís amb l'excel·lència. Durant la presentació del nomenament asseguraves que el nostre objectiu o que l'objectiu de Gasterra era treballar per una gastronomia arrelada a la cultura alimentària mediterrània, este leitmotiv podem dir, no?, que tens en cada intervenció, una cultura alimentària mediterrània compromesa amb el territori, saludable, solidària i sostenible. Josep, vist en perspectiva, quina consideres que va ser o que és la contribució de Gasterra?
Bueno, en aquell moment ese era l'objectiu que ens vam plantejar, era el resultat d'una col·laboració institucional entre la Universitat d'Alacant, Dénia, Ciutat Creativa de la Gastronomia, que vull recordar que és un reconeixement que va fer la UNESCO no a la ciutat de Dénia, sinó a Dénia i la comarca, no? Perquè els experts de la UNESCO que van aprovar aquest projecte precisament insistien en el valor afegit que tenia el intentar recuperar el sistema agroalimentari local que representa la Marina Alta, no? Entonces, bueno, esa col·laboració entre la Universitat d'Ènia, Ciutat Creativa de la Gastronomia i Turisme Comunitat Valenciana, que era el tercer actor o el tercer soci d'aquest consorci, va permetre posar en marxa el Centre de Gastronomia del Mediterrani, que tenia pues, una clara voluntat de convertir-se en un centre que abarcara, amb aquesta filosofia que tu comentaves, tres branques d'actuació, no? Que era la formació, que era la transferència i que era la investigació. Darrere també estava un compromís de la Universitat d'Alacant de posar en marxa en Dénia, en la comarca, en les comarques centrals, per tant, el grau de gastronomia que s'està impartint a la Universitat d'Alacant, al campus de Sant Vicent, però que el projecte era que anara a Dénia. No? Bueno, va vindre la pandèmia, van haver canvis institucionals a la Universitat d'Alacant i el projecte pues, ha capgirat cap a una altra línia de treball que no és la que en aquell moment es va plantejar i que vam intentar posar en marxa en aquells anys. La pandèmia va ser un entrebanc important, però també el fet de que, almenys des del meu punt de vista, la Universitat d'Alacant al final no traslladara o no fera efectiva la impartició del grau en Dénia i, per tant, crear ahir l'embrió d'un campus universitari especialitzat en allò que podríem anomenar les ciències gastronòmiques, no? I vist en perspectiva, jo crec que des del punt de vista personal, i és una opinió molt personal, es va perdre una oportunitat.
Doncs sí, perquè havia estat molt, molt interessant, almenys haver iniciat, no?, aquest campus, perquè parlem molt de gastronomia, però realment doncs, falten aquestes qüestions que després transfereixen, no?, a molts punts de la societat, tot allò que va estudiant-se, innovant-se i barrejant-se, no? I això, la veritat és que haver sigut una oportunitat realment fantàstica per a...
Sí, aquesta oportunitat es va perdre i es va perdre també una altra oportunitat en la que nosaltres vam col·laborar com a Centre de Gastronomia del Mediterrani, que va ser el DNA Forum. El DNA Forum va haver en el 2019, en lloc d'haver aquest DNA més festiu, no? Ese festival gastronòmic que es fa, crec recordar, a finals de setembre. Bueno, ese any es va buscar una fórmula alternativa, que era crear un fòrum de debat, i vam estar allí tancats en el Centre de Desenvolupament Turístic diversos dies, molts experts de moltes matèries, per a dissenyar precisament un full de ruta que permetera revitalitzar en la línia que comentàvem abans, tota la gastronomia, el fet gastronòmic, començant per el sector primari de la comarca de la Marina Alta. No? I en aquell DNA Fòrum, recorde que en l'acte de cloenda van estar alcaldes i alcaldesses de la majoria dels municipis de la nostra comarca. Uh-huh. Es va generar, com dic, aquest full de ruta. Bueno, pues malauradament han passat 3 anys i no hem fet res al respecte, no? I entonces és una llàstima perquè això haver estat també una forma de posar en marxa un projecte que a més tenia la voluntat de ser pilot per a altres comarques del País Valencià i que era una forma també d'aprofitar aquest potencial que significa que el País Valencià tinguem reconeguda per la UNESCO, una ciutat creativa de la gastronomia. Uh-huh. A tot l'estat espanyol en venien dos. Una està en Burgos, l'altra està en Dénia. I clar, quan parles, per exemple, en companys de Catalunya, al País Basc, jo dic, Pep, però com no aprofiteu més aquesta oportunitat? Per què? I quan estàvem en Gasterra ho vam poder gaudir i ho vam poder aprofitar. Això té unes possibilitats enormes d'integrar-te en xarxes internacionals de col·laboració, cooperació, de compartir experiències, etc. I és una llàstima que no ho aprofitem com cal.
Doncs confiem que en un futur no massa llunyà això es reprenga d'alguna manera i puga eixir a la llum, perquè com estàs dient, de segur que és una iniciativa interessantíssima que té molt a aportar. Josep, la investigació podem concloure que et dona moltes alegries. En què estàs capficat en aquests moments, si es pot saber?
Sí, i tant. Bueno, pues en aquests moments estem molt, molt volcats en el tema, precisament, que vam dir ja fa un moment, en el tema d'insistir en l'educació, ensenyar a cuinar i a menjar en les escoles. Aquest és ara mateix el nostre objectiu fonamental. Fa uns dies vaig participar en un grup d'experts en Barcelona que estava precisament, me'l van convocar per a fer una avaluació d'un projecte de la ciutat de Barcelona de menjadors escolars i allí pues, vam arribar a la conclusió, com dèiem fa una estoneta quan estàvem parlant dels menjadors escolars, que tenim que fer un gir absolut. No? I això és ara mateix la major aposta que nosaltres estem fent. I per ahir aniria la cosa.
Doncs anirem seguint els passos sobre els menjadors escolars i a veure si aconseguiu entre tots i totes un canvi radical.
Les escoles.
Pues
el menjador escolar seria un element més. L'hort escolar seria un element més. Però hem d'intentar que siga tot el currículum escolar el que estiga involucrat d'alguna manera. És a dir, perquè podem ensenyar a menjar millor també en les matemàtiques, també en moltes de les disciplines que podem fer servir, com han fet aquesta experiència dels centres cuiners, la cuina, la gastronomia com una forma de ensenyar totes les disciplines que conformen el currículum, no? I crec que per ahí podem fer passos i coses molt boniques i sobretot molt profitoses, que és el més important.
Doncs ampliem a que seguirem els passos de veure si aconseguiu aquest canvi en les escoles a nivell gastronòmic. Per acabar ja, la gala de lliurament dels Premis Nacionals de Gastronomia 2026 se celebrarà el 9 de novembre al Palau de Congressos El Greco de Toledo. Josep, ja tens allotjament triat per a no perdre't aquest esdeveniment tan especial. Almenys ja tens l'agenda buida per a aquest dia.
Sí, ja molts ho han fet. La Real Acadèmia ja ha fet la reserva oportuna i ja m'han amenaçat en que bloqueja l'agenda. Que ho farem amb molt de gust.
Doncs de segur que sí, nosaltres estarem ben atents també, ja ho hem posat en l'agenda, el 9 de novembre. No sabem si et contactarem aquest dia perquè entenem que serà una agenda molt plena, però abans o després, per a que ens expliques, no, l'experiència que ha sigut el que és la gala de cerimònia de lliurament d'estos premis. I des d'ací, doncs, tornar a reiterar l'enhorabona per este reconeixement a la teua trajectòria i per explicar-nos tant de manera tan planera, no?, totes aquestes qüestions que investigues i que sempre no tens cap problema en traslladar a l'audiència, no? I això també és molt important, això que deies, no?, de la transferència a la societat a través de, per exemple, els mitjans de comunicació locals com és Ràdio Pego. Josep, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, ara a Ràdio Pego, perquè ho feu molt bé, esteu ahí fent un servei públic i per a mi és sempre una gran satisfacció poder col·laborar amb vosaltres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu i això, doncs que gaudisques d'este reconeixement, d'este Premi Nacional de Gastronomia en Investigació i Innovació. Fins a la propera, Josep.
Gràcies.
Adéu.